Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
S'ha acabat ja el debat de política general al Parlament de Catalunya i, de fet, s'han aprovat les dues resolucions sobre el referèndum. Una, la de Catalunya Sí que es Pot, que demana un referèndum pactat, i l'altra, la de Junts pel Sí i la CUP, que ha comptat amb l'abstenció de Catalunya Sí que es Pot, i cap vot en contra perquè en aquell moment, com a signe de protesta, els diputats del PSC, del PP i de Ciutadans no han votat, s'han absentat de l'hemicicle o no han votat. La proposta independentista ha tirat endavant amb aquests 72 vots a favor i la de Catalunya Sí que es Pot ha comptat amb el suport de Junts pel Sí i l'abstenció de la CUP. El Parlament ha aprovat altres propostes de resolució, entre elles la que proposava Carles Puigdemont de crear 7.000 noves places públiques. D'altra banda, i encara en relació indirecta amb aquest debat, el Tribunal Constitucional ha traslladat avui a la Fiscalia l'actuació de Carme Forcadell perquè decideixi si la presidenta del Parlament, si s'actua penalment contra la presidenta del Parlament. Forcadell ha respost que ella va complir el reglament de la cambra i que ho tornaria a fer, sens dubte. També hi ha hagut una decisió del Tribunal Suprem, en aquest cas, per demanar al Congrés dels Diputats el suplicatori per poder actuar contra l'exconseller Francesc Homs, en aquest cas pel 9-N. També hi ha altres informacions de l'actualitat del dia d'avui que no tenen, en aquest cas, a veure amb el debat de política general. Us expliquem que el director general de Turisme ha descartat avui que el Salou Fest s'instal·li en cap altra població catalana després que els organitzadors hagin decidit abandonar la ciutat del Tarragonès. El director general de Turisme ha confirmat aquesta notícia i tampoc es farà en cap altra localitat, com ara Lloret o altres on s'havia apuntat que podia anar aquesta festa. Fins aquí l'actualitat parcialment comentada avui. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Fundación Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Que ningú es faci il·lusions, que la simple absència de guerra, tot i ser tan desitjada, sigui sinònim d'una pau veritable. No hi ha veritable pau si no ve acompanyada d'equitat, veritat, justícia i solidaritat.
Joan Pau II.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
El Fons Monetari Internacional preveu un creixement superior de l'esperat per a Espanya aquest 2016, que seria del 3,1%. Aquesta millora de la perspectiva és degut a la manca d'un govern definit que impacti sobre la política concreta. Per tant, es preveu que el 2017 el creixement es moderi sobre l'1,5%. Malgrat aquestes previsions, Espanya preocupa per les xifres d'atur. L'any passat va arribar al 22%, aquest any es preveu que quedi en un 19,4% i l'any vinent sobre el 18%. Una reducció molt lenta per un percentatge de població tan elevat. Al mateix temps, de moment, el dèficit d'Espanya es troba sobre el 5%, mig punt més del límit establert per la Comissió Europea, que s'està pensant si suspendre els fons estructurals previstos per Espanya o no. De moment, el Parlament Europeu n'ha votat en contra. A pocs mesos de tancar l'any, avui parlarem sobre les previsions econòmiques d'aquest 2016 i les perspectives per l'any vinent. I ho farem amb Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president del Banc dels Aliments. En parlarem també a l'Àgora amb els tertulians, que ja ens acompanyen i estan fent una mica de tertúlia abans de començar, i com sempre, amb els nostres oients, com no podia ser d'una altra manera. Gràcies per ser amb nosaltres, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez, els controls tècnics, i qui us parla, Carla Gràcia. Avui ens acompanyarà durant tot el programa Nelson Riddle, perquè tal dia com avui, l'any 1985, moria Nelson Riddle, un conegut director d'orquestra nord-americà, conegut sobretot pels arranjaments jazzístics de Big Band que va fer per acompanyar cantants com Frank Sinatra, Nat King Cole, Judy Garland o per Ella Fitzgerald. L'escoltarem al llarg del programa. Però ara anem amb l'editorial d'avui sobre la situació econòmica d'aquest 2016 i les previsions del 2017 que ens porta el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES. Malgrat la inestabilitat política, l'economia espanyola segueix mantenint un ritme positiu moderat de creixement i està superant la dinàmica dels països veïns. El creixement de la demanda interna i la dinamització del mercat de l'habitatge, juntament amb un bon comportament de l'exportació i una temporada turística sense precedents, ens mostren una bona i constant recuperació de l'ocupació, que ha contribuït a mantenir un clima de confiança favorable. Dos d'aquests factors, però, el turisme i les exportacions, estan subjectes a la situació internacional i existeixen numerosos elements que hi poden influir negativament, com són el preu del petroli, els tipus d'interès i, sobretot, la situació econòmica dels països d'origen. L'altre punt de preocupació és el de les finances públiques, que estan lligades a un dèficit galopant. La Comunitat Europea ens ha donat oxigen amb 2 anys addicionals per reduir el dèficit fins a situar-lo per sota del 3%. Però les possibilitats de compliment són molt complexes. Les dificultats de compliment dels compromisos amb la comunitat són complexes perquè queden patents si ens atenem a les darreres xifres que ens indiquen que el dèficit de l'administració pública en els primers mesos del 2016 s'ha disparat un 16% per sobre del mateix període del 2015 i difícilment es podrà complir l'exigència d'arribar a fi d'any amb un dèficit màxim del 4,6%. El nou govern que sorgirà, esperem, del marasme polític actual, haurà de fer front a una tasca difícil, perquè si bé algunes variables de comportament de l'economia són positives, la problemàtica de les finances públiques requerirà molta decisió i esperem que no sigui així, però probablement forts sacrificis que afectaran a tots els ciutadans. Avui hem convidat amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia, vicepresident del CES, del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i president del Banc dels Aliments. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
I l'hem convidat precisament per això, per fer una mica una perspectiva, una visió de com estem anant aquest 2016, com creu vostè que acabarem el 2016 i quines perspectives hi han de cara al 2017. D'entrada, senyor Ruga, les previsions de creixement per Espanya aquest any són positives, però moltes altres condicions no ho són tant. És a dir, malgrat les xifres, no?, la xifra final sigui de creixement, l'atur segueix molt alt, el dèficit sobrepassa qualsevol limitació i el fantasma de la deflació, a més, doncs, segueix voltant-nos.
Sí, les previsions que es donen tant des del govern espanyol com des de les institucions d'estudis que analitzen la situació econòmica, com les institucions internacionals, Fons Monetari o CDE, reflexen que aquest any va bé. I diríem, i per què va bé i com és que va bé? Va bé per dos motius. Un, perquè estàvem avall. I quan un està ajupit o està tocant a terra, l'únic que pot fer és aixecar-se i anar més amunt. No pot anar més avall, hauria d'escarbar. I, per tant, doncs és fàcil, en aquest sentit, pensar en què cal pujar. Però com és que hem pujat? Dic, perquè hem tingut vent de cua. Hem tingut vent de cua amb el preu de les matèries primes, hem tingut vent de... que han baixat, hem tingut vent de cua amb el tipus de canvi de l'euro, que també s'ha devaluat i, per tant, les exportacions dels productes espanyols s'han fet més barates en termes de països on no hi ha euro. Dòlar, per exemple, Xina, etc., i Gran Bretanya. També hi ha hagut vent de cua amb el sentit, per exemple, de que els salaris han baixat, s'ha produït el que se'n diu la devaluació interna, i, per tant, això ha fet més competitius els costos dels productes. I, per últim, el gran element dinamitzador han sigut el turisme durant molts mesos d'aquest any. Turisme que ha vingut afavorit, evidentment, per les circumstàncies polítiques i, diguem-ne, bèl·liques que estan en altres estats de la Mediterrània. Però aquest és un vent de cua que ha afavorit tot això, ha afavorit potser que hagi baixat una mica, com ha dit vostè, l'atur, però no han baixat altres coses que ens condicionen més a llarg termini. I llavors, pensant en l'any 2017, la preocupació pot ser gran. Pot ser gran perquè el vent de cua serà més fluix, o pot ser inclús que vingui vent de proa, és a dir, amb una devaluació, per exemple, de la lliura esterlina, que farà més cares, en termes de lliura esterlina, les exportacions dels països d'Europa, entre ells Espanya, cap a la Gran Bretanya. Els preus de les matèries primes estan ja pujant i, per tant, hi haurà dificultats. A més, hi hagi govern a Espanya o no hi hagi govern, hi haurà un dèficit que té de les administracions públiques, un dèficit públic que tendeix a pujar, i aquest dèficit obligarà a que qui tingui el govern, sigui en funcions o sigui en ple desenvolupament de les seves competències, aquest govern haurà de prendre mesures per evitar, diguem-ne, perquè no podrà demanar a la Unió Europea que li prorrogui 2 anys més l'incompliment. Llavors, en aquest sentit, doncs, com que estem dins de la Unió Europea, estem dins de l'euro, i l'euro ens obliga a tenir el dèficit controlat, no seria això si estéssim fora de l'euro, però tampoc ho recomano. Llavors, doncs, evidentment, necessitaríem altres mesures per poder fer. Total, que l'any 2016 ha sigut, en termes generals, positiu, en termes relatius, tot i que l'atur no ha baixat com ens hauria d'haver baixat, com ens hauria d'haver baixat, ens agradaria que hagués baixat. El dèficit tampoc s'ha reduït, com les mesures preses, diguem-ne, de retallades, etc., haurien previst, i per últim les perspectives cara al futur doncs no són tan optimistes, tot i que no tenen per què ser pessimistes, però no tenen per què ser més optimistes que les que ens acompanya l'any 2016.
És a dir, que com a mínim el 2017 es preveu una mica pitjor que el 2016.
Sí, però no dolent. Uh-huh. Pitjor, en el
menys
sentit
creixement.
De menys creixement, menys baixada de l'atur, perquè si poguéssim que en lloc de ser el turisme el factor dinamitzador fos o la demanda interna o la demanda externa, i aquesta ja he dit que no té visos d'anar amb vent de cua, si no tenim aquest element dinamitzador de l'economia, que és la que crea la demanda interna i demanda externa, són les que creen llocs de treball estables i duraders. El turisme el crea només per 4 mesos i tots veiem com el setembre i segurament a finals d'octubre hi haurà una altra pujada de l'atur per les raons estacionals. Llavors, el que cal preveure és que, sense ser un any dolent, no té visos de ser un any, diguem-ne, tan bo en termes de creixement com ha sigut com està sent el 2016. Volia afegir una altra cosa, és a dir, que hi ha un element molt important que aquí sí que hi juga la política econòmica, que és la inversió, la formació, que n'hi hem els economistes, la formació bruta de capital, que també és un element molt important i que si no hi ha inversió pública, sigui en carreteres, en ferrocarrils, en hospitals, en escoles, i dic inversió, no dic despesa, dic inversió, llavors difícilment tampoc es crearan més llocs de treball. Però, clar, mentre no hi hagi uns pressupostos clars dirigits a incrementar la inversió o a fer que la inversió privada s'estimuli, llavors, en aquest sentit, correm els riscos de que el creixement realment sigui molt moderat.
Clar, sense pressupostos, ja no diem tancats o no, més enllà d'això, que en tinguem, que hi hagi un marge de pressupost per invertir, no hi ha creixement, és difícil que n'hi hagi.
Exactament. Pressupostos sempre n'hi ha, perquè seran els nous o són els prorrogats. Això és el pressupost sempre n'hi ha. L'administració pública sempre funciona així. Però el que no sabem és si aquests pressupostos siguin els prorrogats, que en aquest sentit no ajuden gaire a canviar la tònica, o bé els nous, no sabem com aniran. Mm-hmm. Per altra banda, si els pressupostos preveuen més despesa pública, queda menys espai per la inversió. Mm-hmm. Pública, sobretot.
Senyor Arruga, alguns dels elements que ha valorat vostè, doncs, com la devaluació interna a través dels salaris, la devaluació de l'euro, el descens del preu de les matèries primeres, són valors que afecten molt socialment. Alguns més positivament, si baixen les matèries primeres, doncs, com el petroli, etc., la població ho percep, però també hi ha el risc de la deflació, no? Però d'altres, com la devaluació interna a través dels salaris, doncs, afecten també negativament a la població.
Sí, i afecten sobretot a la classe treballadora, a les classes menys afavorides. Això és el que ha fet, bàsicament, que durant l'any 2016, tot i que parlem de que ha sigut un any bo, ha sigut un any en el que s'han incrementat les desigualtats. És a dir, la diferència, el vano de rendes entre el grup més ric i el grup més pobre ha augmentat. I això, evidentment, crea un problema social que té la seva repercussió, per exemple, amb els temes polítics, amb els temes electorals i amb la participació dels partits a la vida pública. És a dir, en el fons es tradueix, doncs, aquesta creixent desigualtat es manifesta. Per què existeix?
Mm-hmm. Perquè, a més, senyor Arruga, dèiem, no?, que sense una demanda interna forta tampoc hi haurà un creixement sostingut. Si existeix aquesta desigualtat, no sé si aquesta demanda interna podrà ser prou forta com per sostenir aquest creixement.
Ja, exactament. Per això poso l'accent en el tema de la creació de llocs de treball. Creació de llocs de treball a través de la demanda externa, amb totes les dificultats que tingui, però hi ha hagut una devaluació dels salaris, devaluació interna. Doncs molt bé, tot i que no hi estem d'acord, podríem dir aprofitem-la. aprofitem-la perquè és el moment d'intentar exportar productes nostres i competir amb avantatge amb altres mercats. Tenim la qüestió del turisme. Procurem que vingui un turisme de més qualitat, no de més quantitat. Sinó un
avui
turisme...
teníem bones notícies sobre aquest respecte. No,
sortosament sí, però encara necessitem un turisme més qualitat que quantitat. I finalment hem de procurar, i aquí és l'equilibri difícil que ha de fer un govern, repeteixo, sigui en funcions o sigui en plenes competències, l'difícil equilibri entre intentar reduir el dèficit públic, però al mateix temps, diguem-ne, fer front a les demandes socials i fer front a la inversió, estimulant la creació de llocs de treball en els temes que he dit abans, carreteres, ferrocarrils, escoles, hospitals, etc. Que la seva rendibilitat, podríem dir, es nota a 2, 3, 4 anys vista. Mm-hmm. Rendibilitat econòmica i rendibilitat social.
També parlava una mica de com la perspectiva econòmica de la resta de països veïns, tant dins de la Unió Europea com fora, afecta directament el creixement d'Espanya i, per tant, de Catalunya. Ara mateix el creixement d'Espanya és superior al dels seus veïns, però aquesta previsió es veu una mica a la baixa, no?
Bé, aquí el que importa... Des del punt de vista de la demanda externa, és a dir, de el que creixen, el que ens importa no és tant la comparació de qui creix més, sinó el que ens interessa és que els altres països creixin, que tinguin estabilitat. En aquest sentit, per exemple, podríem dir que Gran Bretanya, malgrat el Brexit i tots els estudis que s'han fet, no està anant actualment malament. Està inclús millorant el seu ritme de creixement. Altres països, per exemple, l'estan mantenint. Tinc aquí les xifres de previsions pels propers mesos. I Itàlia, Japó, Regne Unit, Alemanya, mantenen els seus ritmes de creixement, inferiors als d'Espanya. Però si els mantenen, vol dir que hi haurà ja una demanda que, com he dit abans, pot ser positiva pels productes espanyols.
Podem parlar...
I catalans, entre ells.
Podem parlar també, llavors, d'un creixement global?
Sí, bueno, les estimacions globals per l'any que ve són de que podríem arribar a un 2,5, un 2, entre el 2 i el 2,5, quan aquest any les estimacions són que superarem el 3, enguany, el 2016 superarem el 3. Uh-huh. És a dir, per l'any que ve, vull dir, es moderaria cap al 2, 2,5.
Plusvàlua. Un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel parlant sobre l'actualitat econòmica i social, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre. I avui tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia, vicepresident del CES, del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president del Banc dels Aliments. Avui l'hem convidat per parlar sobre les perspectives econòmiques d'Espanya d'aquest any, les perspectives econòmiques d'Europa, mundials, i també de l'any vinent, no? I mentre estàvem parlant aquí els petits segons que hem tingut ara escoltant aquestes melodies, parlàvem... també hi ha alguns temes que m'han quedat al tinter, com la deflació. Senyor Arruga, parlava.
No crec que hi hagi deflació. Bueno, els preus no pugen, estan inclús amb un petit signe negatiu, menys 0,1, menys 0,2, és a dir, un 1 per mil, un 2 per mil, que és inapreciable. Això no és una deflació realment. La deflació seria si baixessin els preus un 3, un 4 o un 5%, llavors sí que ho diríem. Els salaris potser sí que han pesat, baixat en termes reals, això.
Potser també la percepció, que això és un dels problemes principals de la deflació, no? La percepció de la baixada de preus, tampoc no es percep tant, perquè com que la baixada dels salaris és més superior, la resta no es valora.
Sembla que t'hagin pujat els preus, perquè un euro et dona per menys.
Exacte.
Però jo crec que l'any que ve tindrem inflació. L'any que ve, degut l'increment de preus de les matèries primeres, a la devaluació de lliure esterlina i altres factors, potser de demanda, faran que l'any que ve tinguem una mica d'inflació. Tampoc exagerada, penso que no, perquè, i a més que no ens convé, però tindrem segurament una mica d'inflació, amb la qual per mi el fantasma, diguem-ne, no es produirà, no arribarà a cristal·litzar.
Molt bé, senyor Ruga. Li presento els nostres tertulians d'avui, convidats per parlar sobre aquest tema i sobre les diferents actualitats econòmiques d'avui. Tenim el senyor Anton Gasol, economista, membre de la Junta del Col·legi d'Economistes. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La senyora Raquel Paricio, economista, també. Bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Ramon Vallès, economista. Avui estic rodejada d'economistes.
Hola, molt bona tarda.
Jo no sé si, mentre anava parlant el senyor Arruga, els hi ha vingut al cap algun tema a comentar o a preguntar-li.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-li si em podria comentar vostè, en tant que president del Banc dels Aliments, si en aquesta darrera època que hi ha hagut una millora econòmica, però que s'ha vist solapada amb un augment de les desigualtats, si tenen alguna observació sobre les necessitats que pugui haver-hi de gent que... Si la gent necessitada que ha de recórrer al Banc dels Aliments, si s'ha mantingut, si ha pujat, si es nota alguna reducció o, en aquest sentit, quin impacte ha tingut la recent evolució econòmica?
Durant l'any 2016 hem vist, inclús el segon semestre del 2015, hem vist ja una lleugera reducció del número de persones necessitades, en part perquè alguns han marxat del país. Estic parlant de Catalunya. Els bancs dels aliments de Catalunya, que som quatre, l'any 2015 vam atendre mensualment, és a dir, gairebé diàriament, podríem dir, però cada mes, en total 250.000 persones. Ara calculem que estem al voltant dels 235.000. És a dir, ha baixat un 5, un 6%. No està mal, ja va bé. Això és el que voldríem. Nosaltres voldríem inclús que baixés el mínim possible, com era el cas de l'any 2006, que encara n'hi havia, però teníem una xifra que oscil·lava cap als 70.000. Del 70.000 vam passar al 250.000. Ara, amb la crisi. Aquests 235.000 que ens queden, el gran problema és que són cronificats. És a dir, que són els mateixos. N'hi ha hagut algunes incorporacions, però la gran majoria són persones que també estaven sent ateses pels bancs, que són persones que estan en risc d'exclusió social. És a dir, pensem que 235.000 persones sobre una població a Catalunya de 7 milions i mig és només pràcticament el 3%. És a dir, estem atenent a la capa socialment més desfavorida o menys afavorida, prefereixo dir més desfavorida, de la societat. No un 15 o un 20%, com podria ser l'atur o com són les persones. No, estem atenent només els més cronificats. I com que aquest cens es revisa cada 6 mesos, notem que hi ha una gran repetició. És a dir, en aquest sentit, la millora econòmica a la que he parlat durant la primera part del programa no ha arribat en absolut en aquestes persones. Jo desitjo que l'any que ve, quan tornem a parlar d'això, diguem-ne, en lloc de 235.000, puguem dir que són 220 o 200.000. Però malauradament ho dubto. Però el gran problema, repeteixo, és que moltes són les mateixes. Justificadament, perquè no troben treball, perquè les condicions de vida se'ls estan agreujant. Perquè, clar, quan un perd un treball, podríem dir al començament, doncs encara té algun recurs i té algun familiar i té algunes coses, algunes subvencions, que algunes reserves, diguem-ne, que els poden ajudar. Però això s'esgota. I en el moment que et quedes sense hi ha més recursos, llavors estàs ja en una situació de cronificació de la que costa molt sortir.
Un tema del qual en parlarem al novembre, perquè l'hem convidat, senyor Ruga, per parlar en profunditat sobre la tasca que fan des del Banc dels Aliments i el gran recapte que estarà a prop i que avui, a més s'anunciava als voluntaris, no? Qui es vulgui apuntar com a voluntari pel gran recapte.
Serà molt benvingut, és a dir, el dia 25 i 26 de novembre hi haurà un gran recapte d'aliments a Catalunya i necessitem 27.000 voluntaris i voluntàries. Sense els voluntaris no podem funcionar, eh? És a dir, no ens, els aliments no ens baixen del cel, ens baixen de la bona voluntat de les persones que els compren per nosaltres, però també dels 27.000, estimem, persones a Catalunya que ens ajudaran o que necessitem que ens ajudin durant aquell divendres i dissabte.
Recordem algunes de les seves dades de contacte del Banc dels Aliments, per tal que si hi ha algú que vulgui apuntar-se a aquesta tasca de voluntariat tan encomiable, ho pugui fer. Tenim el telèfon al 93 346 4404, 93 346 4404, o a través del web granrecapte.com. Exacte. Estem segurs que compliran les expectatives i més, com cada any, senyor Ruga.
Esperem. Però això depèn de nosaltres. Nosaltres voldríem que no fos necessari, que el banc pogués desaparèixer. Aquesta seria la nostra il·lusió. Però mentre hi hagi persones necessitades, treballarem en favor d'elles.
El tema de la desigualtat és, sens dubte, un dels temes claus per a valorar el creixement econòmic d'un país. No podem valorar-lo només amb dades o amb perspectives, sinó amb la repercussió que aquest creixement o aquesta valoració econòmica té en els seus ciutadans. Raquel Paricio.
Sí, mira, hi ha una frase feta que diu que les persones expliquem la festa segons ens ha anat al ball. Aquesta frase la introdueixo perquè les dades macroeconòmiques que hem repassat i algunes altres que podríem anar apuntant, totes són certes i la tendència és positiva. Però jo hi ha un factor que m'importa i que vull reafirmar amb el que introduïa la Carla. El 20% de les llars amb més ingressos acumulen 6 vegades més a les més desafavorides, o 20% de la capa més baixa. O 20% més és 6 vegades o 20% menys. Dit això, jo voldria dir que la sensació que tenim les persones, les percepcions, és el que al final ens fa consumir, ens fa tenir optimisme en el futur, el que ens fa prendre les nostres decisions. I què diu el CIS respecte a l'indicador de confiança dels consumidors? El 37,5% dels enquestats creuen que la situació econòmica anirà pitjor. Tinguin, ho encertin o no, la seva sensació és aquesta, el 37,5%, que anirà pitjor. Per tant, això influeix. I pot venir, a més, reafirmat que només el 7% dels directius enquestats pensa que augmentarà la seva plantilla en els propers mesos. Per tant, ja vindria una mica el paral·lelisme. Dades que a mi m'esgarrifen i que introduïa el senyor Ruga. Tenim un índex de risc de pobresa de persones del 19%. Però si ho fem per trams d'edat, els menors de 16 anys arriben gairebé al 28%, un 28% amb risc de pobresa. Si parlem en termes de llar, de la composició de la llar, el 25% de llars amb fills estan en risc de pobresa. Una de cada quatre. I si, a més, aquesta llar només té un adult amb fills a càrrec, és del 34%. I, sortosament, gràcies a les transferències socials, perquè si no tinguessin ajudes, digues públiques, diguem privades, no lucratives, com molt ben és el cas avui que tenim representat del Banc dels Aliments, pujaria el 42%. I dintre aquest 42%, el 6,7% és privació material severa. Com s'arregla això?
Senyor Ruga.
Senyor Ruga.
Li fan la carta als mags, eh?
Sí, la carta als mags i la pregunta del milió. No ho sé, no ho sé. Un esforç col·lectiu, però no de retallades, perquè això ho paguem finalment tots, un esforç col·lectiu per aconseguir crear llocs de treball amb salaris dignes. I llocs de treball, diguem-hi, duraders, no de temporada, no de mes a mes, sinó d'indefinits. És a dir, per no dir indefinits, sinó la paraula fixes, de llarga durada. Aquest és un esforç que ha de fer, per un costat, la política econòmica dels governs, estimulant que hi hagi creació de llocs de treball. I com hi ha creació de llocs de treball? Quan les empreses, siguin públiques o siguin privades, veuen perspectives positives. I en aquest sentit ens convindria ser una mica optimistes. Optimistes no vol dir il·lusoris. Vol dir simplement que veiem les possibilitats de créixer, aprofitem la situació actual, que hem tingut vent de cua, que hem tingut costos de matèries primes baixes, costos laborals baixos, i que no necessàriament els hem de mantenir molt baixos, sinó que aprofitant això puguem crear llocs de treball que després a la llarga permetran una millor retribució gràcies al creixement de les exportacions i de la demanda. Si no ho fem així, si no fem aquest esforç de preveure millor el futur, sense il·lusió, sense, diguem-ne, no tancant els ulls, sinó sent realistes, llavors sí. Però la solució només està en la creació de llocs de treball. Lo de més, pensar en transferències per les persones més necessitades, només això, una cosa és la infermera, que és, per exemple, el que fem al Banc dels Aliments, una altra són donar una subvenció o una ajuda, però l'important és corregir la malaltia del malalt posant-lo bo, i això requereix, diguem-ne, un cirurgià, podríem dir. I el cirurgià, en aquest cas, és la creació de llocs de treball.
Senyor Anton Gasol, avui està expectant...
Tot això que dieu és així, és difícil de solventar, però, afortunadament, hem de veure les coses en perspectiva històrica, i és veritat que, des del punt de vista material, tot un cúmul de dècades cap aquí, els factors positius són superiors als factors negatius. Evidentment, estem en una cruïlla difícil de superar, perquè s'han fet coses que tenen efectes secundaris, no? És com en la medicina, segons quina medicació prens. I les coses que costen de pair i costen de digerir és que quan hi havia barra lliure, quan hi havia una gran festa, aquesta que tu feies referència, Raquel, de com li ha anat, i molta gent participava de la festa, però després ve la ressaca. La festa va voler dir un gran endeutament privat que després ha tingut com a conseqüència una gran crisi, en el cas nostre, immobiliària i de tot ordre econòmic, i aquesta crisi ha suposat una gran recessió, i per tant estar dintre de l'àrea monetària, com deia l'Eduard Arruga, doncs vol dir que determinats instruments de política econòmica no els tens, com és la variació del tipus de canvi o el propi tipus d'interès, importantíssim, i això va fer que aquest endeutament es va fer, allò que dirien els castellans, a manos llenes. Tothom i fins a la societat. I aquest endeutament privat, després, com aquestes conseqüències, es va traduir en un gran endeutament públic de les administracions públiques. Penseu que només a l'any 2007 nosaltres, des del punt de vista de les administracions públiques, devíem, l'estat espanyol, totes les administracions juntes, uns 360.000 milions d'euros. A hores d'ara, no arriba 10 anys després, passem del bilió. Hem multiplicat per 3. I tot i que hi ha hagut un cert ajustament de l'endeutament privat, costa molt de reduir-lo. I, a més, s'hi afegeixen aquí dos variables que tenen una gran rellevància, que no n'hem parlat, però que tenen una gran incidència, que són els tipus d'interès i la inflació. Si anys enrere, i els que som més grans ho recordarem, la gent s'endeutava per comprar un pis, però hi havia una inflació elevada i uns tipus d'interès relativament elevats, volia dir que l'endeutament el pagava la inflació. una part molt considerable. Té efectes negatius sobre altres coses, sobre l'estalvi, sobre altres qüestions. Però aquest endeutament es reduïa perquè els salaris, en termes nominals, augmentaven, i com que l'endeutament era nominal, resultava que si t'augmentaven el salari un 5%, doncs tu l'endeutament el reduïes en un 5%, perquè cobraves un 5% més i devies el mateix. Bueno, doncs això feia que en molts pocs anys aquest endeutament quedés reduït gairebé al no-res. Avui en dia la gran dificultat està en que no hi ha inflació i els tipus d'interès, com que no hi ha inflació, estan per terra. Però vol dir que tot el deute l'has de pagar. No te'l paga ningú més. I si el deute l'has de pagar i, a més, hi ha hagut devaluació interna, es fa molt difícil pagar-lo. Fins al punt de que no només costa pagar el deute, sinó que costa endeutar-te, endeutar-se. Avui en dia hi ha liquiditat en excés. No se sap què fer del diner. No se sap on col·locar-lo. No és que no hi hagi diner, n'hi ha en excés. Però, en canvi, no es té on col·locar-lo. Bueno, doncs aquestes coses fan que són de difícil pair, perquè quan venien les coses bones no es van saber administrar. I aleshores et fan administrar el dolent. El bo, tothom s'hi rogava en administrar-lo, però no de la millor manera.
Senyor Aparicio, estava dient que no amb el cap, perquè era, breument.
Ah, no, volia reafirmar el que deia el senyor Gasol. Jo fa uns quants anys, però tampoc tants, havia vist a la publicitat interessos de l'11% amb l'estalvi i amb endeutament fins i tot de crèdits al consum el 18%. Ara, és que sembla que parlis de la prehistòria. Un dels problemes que té ara la indústria...
Ara estan pagant per tenir els diners,
sí,
al banc.
Sí, gairebé. Un dels problemes que té la indústria, i aquesta setmana doncs, ho recollien els mitjans de comunicació, és que les entitats financeres tenen problemes per poder deixar... No que, no, que les entitats financeres diguin que no deixen, sinó que les empreses no demanen crèdit. I aquesta falta de crèdit fa aturar la rotació de diner. I és un dels problemes perquè les empreses puguin continuar i augmentant l'activitat.
Segurament serà per por, senyor Arruga, que les empreses no demanen crèdit.
Bé, perquè encara hi ha, doncs... En primer lloc, que ho ha dit l'Anton Gasol molt bé, hi ha liquiditat. I, per tant, hi ha diner en circulació i que es presta, a un tipus d'interès baixíssim. La prova està en que bona part del repunt del sector immobiliari, no diré de la construcció, però sí del sector immobiliari, és perquè, com diu la Raquel Aparici, doncs, tenir els diners al banc et produeixen el mateix que tenir-los en el calaix de casa teva, o en una caixa forta. Llavors, què fan alguns? Doncs van a comprar pisos abans de que acabin de pujar el preu per tal de poder-lo, diguem-ne, vendre al cap de poc temps a un preu més alt. Però, evidentment, això és totalment especulatiu.
Això ens sona, d'abans de la bombolla.
Sí, però llavors això anava acompanyat, en aquella època, abans del 2006-2007, això anava acompanyat d'una activitat constructora important. Ara no. Ara és més aviat col·locació de diners, no és recuperació de l'activitat en el sector de la construcció que crearia llocs de treball, evidentment, sinó que és simplement una activitat de situació de canvi de mans degut a la qüestió del tipus d'interès, que amb això estic plenament d'acord amb el que ha dit el senyor Anton Gasol. Sortosament hem tingut una inflació baixa i un tipus d'interès molt baix que ha ajudat a que sobrevisquem.
Doncs, senyor Arruga, moltes gràcies per haver-lo tingut amb nosaltres a l'entrevista. Reprenem els temes econòmics, perquè seguim parlant sobre economia a l'Àgora, on el convidem a continuar.
Amb molt de gust.
Serà d'aquí uns segons, al Plusvàlua.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
L'Àgora.
Doncs continuem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb l'Àgora, ara comentant l'actualitat econòmica, que no deixa de ser o d'estar lligada al que parlàvem, que són les perspectives econòmiques a final d'any. Tothom comença a fer una mica de recompte, com han anat, com anirà l'any vinent, no? I el senyor Anton Gasol ens comentava alguns temes, la senyora Raquel Paricio també, el senyor Ramon Vallès com a economistes abans, sobre l'entrevista que s'hi estaven fent el senyor Eduard Arruga sobre les perspectives, i una mica off the record, el senyor Ramon Vallès em deia, jo voldria preguntar o comentar algun tema sobre els tipus d'interès. I realment és una mica el tema clau d'aquests anys, no?
Sí, a veure, jo considero que el tema dels tipus d'interès ha sigut clau amb aquests anys en quant a l'endeutament, sobretot amb el tema dels preus immobiliaris, que la baixada de tipus d'interès d'aquests anys ha provocat que, com que un préstec, el fet de tornar amb un tipus d'interès baix, un préstec el pots tornar a 30 anys i pots baixar la quota de forma considerable, mentre que amb un tipus d'interès alt, pues, abans se feien préstecs amb un termini molt més baix, perquè és que no t'ajuda a allargar el termini de pagament. Això ha tingut una incidència amb els preus immobiliaris, i no només amb el preu immobiliari, que després, doncs, amb la bombolla s'ha punxat, però el deute s'ha mantingut, i a més és un deute que en relació a, o sigui, abans una persona en relació al seu sou no s'endeutava tant, no, el deute no representava tant respecte al sou com el que ha arribat a representar amb aquesto, sobretot fins al 2007. Llavors, o sigui, això que parlàvem de l'endeutament ha sigut un sobreendeutament de, bueno, familiar, però també les empreses, moltes empreses que no han vist això, els riscos que comportava. O sigui, estem pagant els tipus d'interès baixos, que d'entrada un tipus d'interès baix és bo per a que l'economia funcioni, per a que projectes interessants a llarg termini se facin, però hem desaprofitat aquesta oportunitat i ha comportat que els incentius a l'endeutament i a unes pujades de preu, doncs, se'ns hagin menjat.
Senyora Baricio.
No, volia fer una referència lligant al tema dels interessos amb la construcció. Algun petit indici de que les coses comencen a millorar sí que hi és, perquè l'atur d'aquest mes de setembre, que l'atur amb números globals ha augmentat, però hi ha algun de les professions que sí que ha disminuït. Amb quina s'ha creat ocupació? Bàsicament amb dues. Una, l'ensenyament. És normal que estem al principi de curs. L'altra és la construcció. Per tant, sí que és possible que certs moviments hi hagin que reactivin el sector immobiliari.
L'altre, l'agricultura, que també és, bueno, un sector proporcionalment sí que és temporada, però més que l'any anterior. Per tant, també s'està activant una mica. Sectors que no eren tan, doncs, tan, en els últims anys, tan adeptes a créixer, no? Això ens dona una mica d'aire. Jo volia preguntar-los, ara que hem repassat una mica la perspectiva econòmica, un tema que no hem tractat i que és clau, no? Hem parlat de la desigualtat, i un factor clau en la desigualtat és les estratègies impositives, és a dir, les decisions sobre els impostos que fan els governs. En aquest sentit, en l'última decisió del govern és d'augmentar l'impost de societats per tal de recaptar durant un període curt de temps, per tal de recaptar prou per poder arribar una mica a com a mínim, potser no al 4,5% de dèficit, però baixar-lo una mica, o aquesta ha estat la declaració de la portaveu del govern, senyor Vallès?
Bueno, aquesta, de fet, en termes estrictament parlant, no és una pujada de l'impost de societats, sinó que és un avançament. Així, de cara a Brussel·les, l'Estat doncs complix o augmenta una mica la recaudació i el dèficit.
És una trampa, no?
Sí, a veure, és una trampa. Jo diria per dos o tres motius. Primer, perquè és un avançament, amb la qual no...
Tens el mateix.
Sí, tens el mateix.
Sí.
Segons, la determinació del càlcul de lo que has de pagar no depèn de lo que seria una liquidació si estiguéssim tancant l'any, sinó d'un resultat comptable abans de posar les deduccions que hi ha de cara a calcular la quota que has de pagar. Llavors, això provoca uns desajustos de empreses que els hi tocaria pagar menys i han d'avançar aquests diners i se'ls hi tornarà quan se'ls hi tornarà. I després...
I clar, hi ha empreses que ho poden assumir i empreses que potser no.
A veure, són empreses de més de 10 milions d'euros de facturació, més sembla, però que tampoc és tan difícil que hi arribin moltes empreses que tenen per un altre costat els seus gastos i que, bueno, els hi pot crear alguna dificultat de tresoreria, efectivament. Però és que, a més, aquesta mesura, si diuen que és temporal, pues ja poden deixar de... que deixin d'aplicar-la en un any que vagi molt bé l'assumpte. Perquè és que, si no, aquest dèficit que ara han reduït, l'any que deixin d'aplicar-lo, se'ls hi augmentarà. Llavors, pues, igual ha vingut per quedar-se, això, vull dir.
Sí, estic plenament d'acord amb el que diu en Ramon Vallès, és a dir, això en castellà ni diria pan para hoy, hambre para mañana. És a dir, és només el reflexe de que hi ha dos sistemes de comptabilitat diferents, per explicar-ho fàcil. A les empreses privades, com a la major part de persones, tot i que a vegades que no ho considerem així, nosaltres portem una comptabilitat d'ingressos i despeses. Ho paguem o no ho paguem? Les empreses fan uns ingressos, encara que no cobrin, podrem per cas, i ho consideren deute, si no que ho han de cobrar, i les despeses, les paguin o les paguin, són despeses corresponents a l'any. I, per tant, no tenen massa relació amb la caixa. Mentre que, en canvi, la comptabilitat pública es basa molt en el criteri de cobraments i pagaments, evidentment basats en uns pressupostos, però cobraments i pagaments. És a dir, si ho has cobrat, val, si no ho has cobrat, no val. I llavors, fer avançar, com deia el senyor Ramon Vallès, uns impostos, fer avançar el pagament o el cobrament per part del sector públic d'un impost que les empreses ja han calculat aquell any, quan encara l'haurien de pagar l'any següent, que l'impost de societats es liquida sempre dins dels primers mesos de l'any que acaba l'exercici, doncs llavors això no és res més que una trampa, com ha dit la Carla Gràcia. És a dir, és només un ajustament comptable. Si l'any que ve no queda això, l'any que ve tindríem un dèficit enorme perquè no hi haurà aquest avançament de diners.
Senyor Gasol.
La raó de fons d'aquest... Això és, com dieu vosaltres, de forma conjuntural, és una manera d'evitar una sanció per no complir amb el dèficit que hi ha imposat dintre dels membres de la Unió Econòmica i Monetària, i, bueno, i és normal que els afectats protestin, diríem, per aquest avançament i que això els creï dificultats de tresoreria, etc. Això és... Però crec que el tema de fons, des del punt de vista d'impostos en general i de l'impost de societats, és el que se'n diu, és fer la distinció entre l'impost nominal i l'impost efectiu. Mira, escolti, vostè és una empresa i ha de pagar, com era abans, el 35%, el 31%, el 23%, el tipus impositiu de l'impost és aquest. Però després, això és el nominal. I després tu mires les empreses en general, i podrem fer ara una distinció rellevant entre les grans empreses i les petites i mitjanes empreses, que són el que són el teixit industrial, sobretot en el cas de Catalunya, i després diríem, i quan vostè ha pagat l'exercici del 2015 o exercicis anteriors, mirem, quin és el tipus efectiu que ha pagat? En relació al seu resultat comptable, quan ha pagat? Doncs el que ha pagat, en alguns casos, és el 3, el 5, el 6%, el 7. Per tant, hi ha una asimetria molt rellevant entre el que realment es paga per part de les empreses i sobretot les grans empreses, les grans multinacionals, que paguen uns tipus efectius que són irrisoris, perquè hi ha molts mecanismes d'elusió per exemple, els preus de transferència. Si jo sóc una multinacional, doncs faig veure que coses que em fan allà, li pago més, això em redueix el meu resultat comptable. Hi ha multiplicitat de pràctiques que fan que els tipus efectius siguin irrisoris. I aquí hi ha un agravi comparatiu entre el comportament de l'impost de societats efectiu de les grans empreses respecte de l'import de l'impost efectiu de les petites i mitjanes empreses, que paguen 2 i 3 vegades més que les grans empreses.
Jo volia preguntar-los, arran de tota aquesta explicació, exposició tan clara del senyor Gasol, com ens té acostumat, a més, per aquests minutets que queden. A vegades tinc la sensació, vostès són economistes, m'ho diran, però la sensació és que hi ha una tendència de pensament que diu que si potencies les grans empreses això generarà ocupació i, per tant, creixement per tots, i una altra que diu, per molt que potencies les grans empreses, aquestes empreses no tenen per què preocupar-se del ciutadà i no sempre contribueix al seu creixement i al seu benestar, i que cal buscar un cert equilibri entre la potenciació de les grans empreses i, d'alguna manera, la cura a la població. És així?
El meu mode de veure, tot i que l'explicació del senyor Anton Gasol és molt correcta, les grans empreses i les multinacionals no les hem de veure com dimonis amb urpes banyes.
No. El que ens referia més...
Venen aquí a crear llocs de treball per aprofitar-se...
A nivell impositiu. No. Com a estratègia impositiva. No com a empreses. No. Com a empreses benvingudes i que creixin i que es formin. Però a nivell d'estratègia impositiva des dels governs, què caldria fer?
Bé, tenim el cas, no són casos aïllats, sinó que és tota una tendència que interessa atraure que vinguin aquestes empreses a crear llocs de treball. Ara tenim l'exemple recent d'Amazon, que està creant un gran magatzem a
Barcelona,
a les rodalies de Barcelona. És a dir, ens interessa que vinguin. El gran problema és que a vegades se'ls donen uns incentius fiscals, com, per exemple, ha passat també recentment amb alguna empresa...
A Irlanda, per exemple, no?
Manem?
A Irlanda va ser...
A Irlanda, no, i amb incentius que s'han donat aquí a Catalunya, per exemple, alguna empresa que es va instal·lar a Girona, que se li van donar, des del punt de vista local, l'administració local li va donar moltes facilitats per instal·lar-se en el seu poble, en la seva localitat, baixant a l'IBI, examinant molts impostos que estaven estan en mans de l'administració local per tal que creïn llocs de treball, i després ens queixem de que aquella empresa s'ha beneficiat d'una situació fiscal enorme. Crec que aquí el que cal corregir no és l'activitat de les empreses, que potser en alguns casos concrets sí, sinó sobretot la política fiscal que s'implanta. Ens interessa que vinguin, però no ens interessa crear greuges comparatius insalvables. Vull dir, un petit incentiu es pot acceptar, però més no.
Algun comentari molt breu?
Bueno, que hi ha una part que és el fet d'empreses que no estan instal·lades aquí i que d'alguna forma representa que les vendes les fan des d'Irlanda, que tenen un tipus impositiu més baix, i llavors pues un consum, una riquesa que estan guanyant per vendre aquí, pues no es pot repercutir la part que tocaria a la societat. Clar, això és el problema de que empreses de fora no estan tributant el que toca.
Molt interessant aquest tema. Esperem poder-lo tocar més endavant, que és la política d'impostos, no?
Fiscal.
La política fiscal. En parlarem en propers programes del Plusvàlua, com sempre. Moltes gràcies, senyor Anton Gasol, senyora Raquel Parisi, senyor Ramon Vallès, senyor Eduard Arruga, per haver-nos acompanyat, com sempre, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el nostre tècnic, Mario Ramírez, qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar dijous vinent per parlar sobre tota l'actualitat econòmica i social.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.